Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Sergi Mariner. Aquesta tarda Ada Colau ha tornat a penjar el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona. La decisió correspon a l'alcaldessa i no requereix de votació, tot i haver-se comunicat en una reunió informal amb representants de tots els grups. Per altra banda, Ciudadanos ha trencat la seva unió amb Manuel Valls, el grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona, després que els qui va ser ministre francès donés suport a la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa. Així ho ha anunciat Inés Arrimadas en una compareixença a Madrid, on ha assegurat que els tres regidors de Ciutadans tindran grup propi al consistori després de l'executiva del partit taronja hagués pres aquesta decisió. Per altra banda, l'advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, Gonzalo Boyer, ha anat al Congrés per recollir l'acta d'eurodiputat dels seus clients i ha portat documents notarials belgues en què tots dos diputats acaten la Constitució per imperatiu legal. Tanmateix, la Junta Electoral Central li ha denegat les actes mantenint que han de ser els diputats qui han de recollir-les. Boye s'ha mostrat sorprès pel rebuig i ha posat de manifest que no comprèn com diversos diputats i senadors van jurar el càrrec per via notarial mentre que els seus clients se'ls obliga a anar a Madrid a recollir l'acta. Encara en política, el govern de la Generalitat ha anunciat avui que obrirà una delegació a Mèxic com a entrada a l'Amèrica Llatina. Així ho ha assegurat el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, que ha assegurat que el govern publicarà un decret per obrir delegacions fora d'Europa amb l'objectiu que Catalunya tingui representació als 5 continents. I l'empresari independentista Joan Candell ha estat elegit nou president de la Cambra de Comerç amb 36 dels 54 integrants del ple, el que significa la majoria absoluta dels vots. És el primer cop en la història de la Cambra que un independentista és president d'aquest organisme. Candell s'ha compromès a treballar a favor de la República Catalana. I ahir va tenir lloc una apagada massiva de llum l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El subministrament s'ha restablert avui dilluns després d'afectar més de 40 milions de persones només a l'Argentina. Segons ha anunciat el president d'aquest país, Mauricio Macri, es tracta d'un cas inèdit que serà investigat a fons. Actualment es desconeixen les causes de l'incident. I per acabar el temps, tarda de calor i sol a tot el territori amb temperatures d'entre 25 i 27 graus en alguns indrets i especialment a l'Empordà, on es poden arribar a temperatures de fins als 30 graus. No es descarta algun ruixat puntual d'estiu a la Cerdanya, tot i que en general dominarà el sol. De cara a demà, més sol encara i més bon temps, i les temperatures s'enfilaran fins als 34 graus. Al cap de setmana i especialment per la revetlla de Sant Joan no s'espera cap pertorbació ni nuvolositat. Això és tot per avui. A continuació us deixem amb la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens acostumem...
Estimat, hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una
Benvolgut,
noia...
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
coproducció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, parla en la seva primera carta dominical aquest diumenge de la festa de la Santíssima Trinitat i de la jornada Pro Orantibus. Concretament diu que la primera carta de Sant Joan afirma dues vegades que Déu és amor i que l'autor de la carta explicita que aquest esperit que ve de Déu permet al creient reconèixer que en el Fill de Déu, que ha assumit la nostra carn, l'amor de Déu s'ha manifestat i s'ha fet visible. És una de les 6 missives dels nostres pastors que es refereixen a aquesta festa d'ahir i que, d'alguna manera, enllaça amb el que viurem aquests propers dies. És a dir, la connexió entre les dues ànimes de l'Església, l'espiritual, la de la pregària, els sagraments i la contemplació, i la de l'amor, que es fa present i s'encarna en el món. Amb els pobres i els més necessitats, la carn sofrent de Crist, com diu el Papa Francesc, en el centre de tota l'acció, de tota l'activitat. També alguns bisbes parlen de la festa del Sagrat Cor de Jesús, que es viurà la setmana vinent, com sempre el divendres, 8 dies després de Corpus, del sínode diocesà de l'Església de Vic, en el cas del bisbe romà Casanova, i també de la carta apostòlica del Papa Francesc en forma de motu proprio, Vos estis lux mundi, que és una missiva adreçada als consagrats i consagrades, publicada ara fa uns mesos. El Corpus Christi, la festa d'aquesta setmana, també és present, concretament en una carta que és la del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Afirma que aquest any, en una setmana, tindrem l'oportunitat de celebrar aquestes dues festes, la del Corpus Christi, diumenge vinent, i, com dèiem, la del Sagrat Cor de Jesús. Recorda el cardenal Omella que tenim prou motius per agrair a Déu aquest regal que és el del seu amor i demana que no deixem de confiar en el Senyor que ens estima amb un amor sense límits. Càritas l'únic que vol és acostar-se una mica des de la seva humanitat a aquest amor sense límits. El programa d'avui de Càritas Catalunya en tota la seva extensió a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya estarà primordialment dedicat precisament a la caritat, a la previsió de les memòries de les diocesanes que es presentaran aquests propers dies i, d'altra banda, a l'últim informe FOESA per a Càritas Espanyola, amb dades molt interessants. També farem un resum del que ha estat el missatge del Papa fet públic aquests dies passats per a la Jornada Mundial dels Pobres, que enguany es viurà el proper 17 de novembre, com sempre el diumenge abans de Crist Rei, com sempre relativament, perquè es va crear ara fa pocs dies. Per tant, un programa molt variat, molt integrat en el que és aquest moment de cruïlla que vivim i en el qual comptem, com sempre, amb la vostra companyia. Tindrem també les notícies, l'agenda i una miqueta més, també amb bona música, avui a la veu de Càritas. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla amb l'equip de Càritas Catalunya, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. Missatge de la caritat.
Carles Cauana, secretari general i canceller del Bisbat de Terrassa i celebrant habitual de la missa de la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya, feia ahir una crida a l'ajuda per a Càritas aquesta setmana, connectada, com comentàvem ara fa un moment, amb la festa del cos i la sang de Crist, el Corpus, que recordem-ho, pròpiament és dijous. Dijous vinent, però per qüestions del calendari laboral, ja fa molts anys a Catalunya, traslladada a diumenge, amb la popularitat de les processons, les catifes de flors i altres elements de pietat popular. Donem pas, doncs, a aquest comentari que ens fa avui mossèn Carles Cauana. Endavant.
La propera setmana, el proper diumenge, celebrarem la solemnitat del cos i la sang de Crist, del Corpus. En aquesta festa, també l'Església, precisament, significa el profund sentit de compartir la comunió, que és també l'ajuda. L'ajuda i l'estimació mútua. Per això, aquell dia, sempre la col·lecta va destinada a Càritas. Les diferents Càritas diocesanes, durant aquests dies, aquesta setmana, aniran presentant la seva memòria d'activitats referent doncs, a l'any passat. Un cop més, ho han fet moltes vegades, però voldríem agrair també, agrair-nos i felicitar-nos per aquesta tasca que fa Càritas. Perquè és la tasca, és la missió de l'Església. Càritas és Església. I, per tant, tants de vosaltres que potser heu o sou encara, per exemple, voluntaris de Càritas, en tots els diferents àmbits. Quin gran tresor que té Càritas, especialment amb els seus voluntaris, que dediquen temps, dediquen les pròpies capacitats i també els seus recursos. També molts de vosaltres que col·laboreu amb el vostre donatiu, amb la vostra aportació mensual a les diferents Càritas. Moltíssimes gràcies a tots i, com dic, felicitem-nos, perquè és aquesta part, aquesta dimensió de nosaltres, de la comunitat cristiana, que mai es pot desentendre del germà que pateix i que sofreix. I això té un nom, això es diu Càritas, aquesta dimensió nostra com a creients. Moltíssimes gràcies, com dic, a tants i tants voluntaris, a tants i tants treballadors i també, sobretot, a les persones que sosteniu amb la vostra aportació econòmica aquesta tasca tan important. Diumenge vinent, en les col·lectes de les diferents parròquies, unirem també l'esforç de tota la feligresia per ajudar i per continuar sostenint la tasca de Càritas.
Moltes gràcies, mossèn Carles Cauana, celebrant habitual de la missa de la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya i secretari general i canceller del Bisbat de Terrassa. Seguim des de la veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Avui és el protagonisme per a la mobilitat en l'acció de Càritas. I aquesta mobilitat no és especialment física. Durant la propera estona, Ferran Matia, Lluís Miguel Luna i Montserrat Creus ens presentaran algunes informacions molt rellevants sobre el que és l'informe FOESA per a Càritas Espanyola, presentat ara fa uns dies, i també la campanya Compartint el viatge. Tot plegat a les portes, com dèiem ara, de la gran festa de la Caritat, la solemnitat del Corpus Christi. Tenim ja a punt la Montserrat Creus i després aniran intervenint el Lluís Miguel Luna i el Ferran Matia. Montserrat, endavant, bon vespre.
Bon vespre a tots els oients del programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel. Durant la propera setmana, les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya organitzen diferents activitats amb motiu de la celebració del Dia de la Caritat, Corpus Christi, que té lloc tradicionalment el dijous 20 de juny, però que a les nostres comunitats cristianes se celebra el proper diumenge 23 de juny.
Una de les activitats que s'estan efectuant des de fa un parell de setmanes, però que s'impulsa especialment durant aquesta setmana, és la Marxa Solidària Mundial pels Migrants i Refugiats.
Aquesta marxa mundial és una activitat impulsada per Càritas Internationalis dins la campanya Compartint el viatge, promulguda per al Sant Pare Francesc el 2017. Aquesta campanya fomenta la cultura de trobada amb persones refugiades i migrades.
Càritas Internationalis ha plantejat a les diferents comunitats cristianes d'arreu del món el repte d'organitzar una marxa solidària amb migrants i refugiats. S'espera que a finals del 2019 hàgim caminat junts la distància d'un milió de quilòmetres a tot el món.
Aquesta campanya es proposa quatre principis: acollir, protegir, promoure i integrar. Acollir significa, davant de tot, ampliar possibilitats pels migrants i refugiats que puguin entrar amb seguretat i legalment als països de destí.
Protegir ens diu que hem de conjugar tota una sèrie d'accions en defensa dels drets i de la dignitat dels immigrants i refugiats independentment del seu estat administratiu.
Promoure vol dir treballar essencialment amb la finalitat que tots els immigrants i refugiats, com també les comunitats acollidores, es donin possibilitats per realitzar-se com a persones.
Integrar és una oportunitat d'enriquir-se interculturalment a través de la interrelació amb els immigrants i refugiats. La integració no és, com va dir Rafael Llepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida, una assimilació que indueix a suprimir o a oblidar la mateixa identitat cultural.
Bona part de les Càritas Diocesanes catalanes han organitzat caminades pel seu territori, com ara Càritas Diocesana de Barcelona, Càritas Diocesana de Girona i Càritas Diocesana de Lleida, entre d'altres. Generalment, les marxes estan entre el quilòmetre i els 5 quilòmetres i participen activament voluntaris i voluntàries de Càritas, socis i donants i professionals contractats.
També la propera setmana tindrà lloc la presentació en roda de premsa de les memòries de diferents Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, com per exemple Càritas Diocesana de Vic, el dimarts 18 de juny a les 12 del migdia, Càritas Diocesana de Lleida, Càritas Diocesana de Solsona i Càritas Diocesana d'Urgell, el que anomenem el Taboret, el dimecres 19 de juny a les 11 del matí, i Càritas Diocesana de Barcelona, el dijous 20 de juny a les 10 del matí.
Altres Càritas Diocesanes, com ara Càritas Diocesana de Girona, Càritas Diocesana de Tarragona o Càritas Diocesana de Solsona, ho van fer fa una setmana, ja sigui a través de rodes de premsa o bé presentació a les assemblees diocesanes.
Entre altres qüestions, les dades facilitades incideixen en el nombre de llars ateses durant el 2018. Els col·lectius majoritaris que acompanyen, les problemàtiques comunes observades i quines propostes plantegen a l'administració per avançar cap a la plena igualtat d'oportunitats.
Un dels temes comuns a totes les memòries de les Càritas diocesanes és la dificultat que tenen moltes persones ateses per accedir al mercat laboral. Sobretot estem parlant de persones joves, de dones amb fills a càrrec i de persones majors de 50 anys.
Sobre aquesta problemàtica volem llançar un missatge d'esperança des dels espais d'orientació laboral, dels cursos d'habilitats prelaborals i laboral i dels serveis de recerca de feina de les nostres Càritas.
Ens fem ressò de 10 consells per trobar feina publicats al blog de Càritas Diocesana de Barcelona.
Mira't al mirall i recorda que tu, sí, tu, ets el millor professional del món i surt al carrer cada dia a la recerca d'una oportunitat.
Mantingues la teva actitud positiva. No vas a demanar feina, vas a oferir servei a les empreses.
Somriu, perquè el teu somriure, amable i vital, demostra qui ets en realitat i t'obrirà les portes a possibles entrevistes.
Busca en el teu interior. Fes una llista de tot el que se't dona bé. El teu treball és excel·lent i les empreses necessiten professionals com tu.
Un pas rere l'altre. Organitza les teves idees i gestiona el teu temps. Programa les teves accions fins a arribar al teu objectiu. Reflexiona i avalua cada dia què has fet, com pots millorar i quines accions pots fer demà per apropar-te a la teva meta.
Tu ho vals. Mostra al món la millor versió de tu i surt al carrer amb la seguretat de que té molt a oferir.
Tothom és un contacte. Aprofita-ho. Amics, familiars, veïns i coneguts poden ser el millor aliat per arribar fins a una oferta d'ocupació.
No vagis sense el teu currículum. Surt al carrer sempre amb ell. Mai saps quan pot aparèixer una oportunitat per presentar la teva candidatura i has d'aprofitar-la.
No abandonis. Encara que tinguis la temptació de fer-ho, la teva tenacitat es veurà recompensada. No és fàcil, però és important que transmetis per tots els poros de la teva pell el desig i la il·lusió de començar a treballar. Demostra que no els fallaràs.
I no tinguis pressa. Sabem que és difícil ser pacient. No perdis l'esperança i recorda que sempre ens tens al teu costat.
El 8è informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya es va presentar el passat dimecres 12 de juny a la seu de la Confederació de Càritas Espanyola. En paraules de Guillermo Fernández, coordinador de la investigació, un relat del moviment d'incertesa en què ens trobem i una mirada a la nostra cohesió social per analitzar com vivim i reaccionem davant de la gran recessió, com estem enfocant la sortida i quines són les conseqüències de la crisi en la postcrisi.
Els resultats de l'informe confirmen, com assenyala Raúl Flores, secretari tècnic de la Fundació d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada, FOESA, una situació que, tot i que millora clarament respecte al 2013, que no arriba als estàndards de 2007 i que, si bé ens situa en una època nova, segueix ancorat en un model de desenvolupament econòmic, social i antropològic caracteritzat per una debilitat distributiva, per les seves dificultats per no deixar ningú enrere i amb serioses dificultats per afrontar i millorar la vida d'aquells que viuen la precarietat de les persones excloses, dels expulsats que no aconsegueixen sortir del pou de l'exclusió.
Aquest vuitè informe ha estat posat a punt per un equip d'investigació format per 125 investigadors de 30 universitats i 13 organitzacions d'acció i investigació. El treball de camp s'ha desenvolupat amb el suport de més de 350 enquestadors professionals que han cridat a més de 139.000 portes de 17 comunitats autònomes, recollint la informació de 29.000 persones d'11.600 llars, on s'han assegut durant més d'una hora per conèixer a fons la seva situació.
Però què està succeint a casa nostra, a Catalunya?
La primera constatació que recull el vuitè informe FOESA és que l'exclusió social s'enquista en l'estructura social del nostre país.
Avui en dia, el nombre de persones en exclusió social a Espanya és de 8 milions i mig, el 18,4% de la població, fet que suposa 1,4 milions més que el 2007, abans de la crisi. Són la cara de la societat estancada, un nodrit grup de persones per a qui l'ascensor de la mobilitat social no funciona i no és capaç de pujar, si més no, a la primera planta.
Dins d'aquest sector social hi ha un grup especialment vulnerable que acumula tants problemes quotidians que els impedeix tenir un projecte vital mínimament estructurat. Són 4,1 milions de persones en situació d'exclusió social severa. Són els ciutadans sobre els quals s'acarnissa la desigualtat i la precarietat en les seves diferents formes: habitatge insegur i inadequat, atur persistent, precarietat laboral extrema i invisibilitat per als partits polítics.
Dins d'aquest grup en exclusió social severa hi ha un grup d'expulsats que sumen 1,8 milions de persones, 600.000 a l'any 2007, que acumulen tal quantitat de dificultats i de tal gravetat que exigirien d'una intervenció urgent, profunda i intensa en recursos per garantir-los el seu accés a una vida mínimament digna.
La investigació porta, però, una bona notícia, que està protagonitzada per aquesta societat integrada que representen les persones que no tenen dificultats per a la seva supervivència, que porten una vida digna en termes materials i que s'ha recuperat als mateixos nivells d'abans de la gran recessió. Són el 48,4% de la població.
Es detecta, però, una novetat. Dins d'aquesta societat integrada s'està produint una reconfiguració en dos grans sectors. Un primer grup, que és el majoritari, denominat l'associació La Societat de les Oportunitats, que integra dos terços de la població d'Espanya. I un segon grup, que conforma el que hem anomenat la societat insegura, i en què estarien uns 6 milions de persones.
Aquest grup de la societat insegura es mou en el tall de la navalla, està a l'avantsala de l'exclusió. Intueix que davant d'una nova crisi el seu sosteniment econòmic farà fallida.
Els que es troben en la societat de les oportunitats, en canvi, estan en una situació benestant. Consumeixen en excés, gairebé sense consciència, i tenen capacitat perquè es posin les seves necessitats en l'agenda política. Mostren certa fatiga de la solidaritat. En realitat, els acomodats no practiquen l'empatia, ja que solen retreure als exclosos la seva desafecció i la seva responsabilitat per estar en aquesta situació, i els insegurs que manifestin el seu malestar de manera airada.
En el 8è informe FOESA s'identifiquen 3 blocs principals de riscos socials que afecten amb més força a la societat insegura i a la societat estancada.
La pèrdua de qualitat de la nostra democràcia.
La desigualtat en les seves diferents dimensions, l'habitatge, la desocupació, les famílies amb nens i la joventut que estan més exposades a l'exclusió social, els desavantatges de les dones per a viure de forma integrada i la salut.
Els riscos socials derivats dels fenòmens demogràfics.
Els reptes que tenim per endavant com a societat són enormes, ja que, com va dir Guillermo Fernández, vivim en una societat desvinculada, en la qual cada vegada és més difícil fer-nos càrrec dels que es queden enrere, i per això necessitem revincular-nos, un objectiu en el qual la construcció de comunitat tindrà un paper essencial. Aquesta és la tesi que defensa el conjunt d'aquest projecte del 8è informe FOESA.
En els 2 darrers anys, la Fundació FOESA i les Càritas autonòmiques i regionals van iniciar un nou projecte que, a més de l'informe general, s'ha concretat en els informes territorials que es començaran a presentar durant la primera setmana de juliol. Concretament, l'informe FOESA Catalunya es presentarà en roda de premsa el proper 3 de juliol. Seguirem informant.
Moltes gràcies, Montserrat Creus, i també al Ferran Matia i al Lluís Miguel Luna per aquesta àmplia informació. Seguim en aquest programa especial sobre les memòries de Corpus, sobre diferents iniciatives de Càritas en el Dia de la Caritat, des del nostre programa La Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
La Veu de Càritas, protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I dins del missatge de la campanya Compartint el viatge, impulsada pel Papa Francesc, podem reflexionar a partir d'una cançó que té més de 40 anys. Venim del nord, venim del sud. Tot seguit us proposem compartir-la per compartir el viatge de tothom amb nosaltres. Venim del nord, venim del sud, amb la veu i la música de Lluís Llach.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un per vindre alliberats. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, mar enllà, i no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminem per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant, quan és la vida mateixa que ens obliga cada pas. I caminem per poder ser. ser i volem ser per caminar, que caminem per poder ser i volem ser per
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. La caritat és notícia.
Es va presentar a Madrid dimecres passat el 8è informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya. Va ser concretament dimecres passat a Madrid. Aquest informe és, en paraules de Guillermo Fernández, coordinador de la investigació, un relat del moment d'incertesa en què ens trobem i una mirada a la nostra cohesió social per analitzar com vivim i reaccionem davant la gran recessió, com estem enfocant la sortida i quines són les conseqüències de la crisi en la postcrisi. Aquest 8è informe ha estat posat a punt per un equip d'investigació format per 125 investigadors de 30 universitats i 13 organitzacions d'acció i investigació. El treball de camp s'ha desenvolupat amb el suport de més de 350 enquestadors professionals que han trucat a més de 139.000 portes de 17 comunitats autònomes, tot recollint la informació de 29.000 persones i 11.600 llars, on s'han assegut durant més d'una hora per conèixer a fons la seva situació. La primera constatació que recull l'informe FOESA és que l'exclusió social s'enquista en l'estructura social del nostre país. Avui dia, el nombre de persones en exclusió social a Espanya és de 8 milions i mig, el 18,4% de la població, la qual cosa suposa una xifra d'1.200.000 persones més que el 2007, tot just abans de la crisi. En el 8è informe FOESA s'identifiquen tres blocs principals de riscos socials que afecten amb més força la societat insegura i l'estancada: la pèrdua de qualitat de la nostra democràcia, la desigualtat en les seves diferents dimensions i els riscos socials derivats dels fenòmens demogràfics. Des del seu origen, com va subratllar en la presentació Natàlia Peiro, secretària general de Càritas i directora executiva de la Fundació, els informes FOESA, concretament dels anys 1967, 1970, 1975, el període del 80 al 83, el 94 i ja més recentment el 2008 i el 2014, han marcat fites en el coneixement de la situació social d'Espanya a través de l'anàlisi dels processos en què es manifesta l'evolució social, així com les estructures i les tendències que es corresponen amb aquests processos. Natàlia Peiro va afegir que la vocació permanent de servei de la Fundació al coneixement de la realitat social del nostre país és un compromís impulsat per Càritas des del convenciment que no és possible actuar en la realitat social de la pobresa i l'exclusió si no es compta prèviament amb un coneixement profund i exhaustiu de la mateixa que ens permeti afinar les respostes i acompanyar de manera eficaç els destinataris de l'acció de Càritas. Va tenir lloc el dimecres 12, dimecres passat, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense a Barcelona, la reunió de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Va ser presidida pel bisbe delegat, el cardenal Joan Josep Omella, i pel president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Abans, els membres del patronat del CECAS van tenir una reunió informativa de la tasca que es fa des del Centre Català de Solidaritat. Després va començar la reunió amb la presència de la majoria dels representants de les Càritas diocesanes. El cardenal Omella va donar la benvinguda i després de la pregària inicial de l'assemblea i llegida i aprovada l'acta de la darrera sessió, es van començar a desenvolupar els diferents punts de l'ordre del dia, que van començar amb un acte d'agraïment a un grup de voluntaris que han col·laborat els darrers anys en la tasca de Càritas Catalunya. Cal destacar l'informe anual que Francesc Roig, com a president, va presentar als membres de les diferents Càritas. També un seguit d'informacions sobre activitats, campanyes, projectes i altres qüestions van ser exposats pels diferents coordinadors. Un punt important va ser la presentació de l'auditoria comptable de Càritas Catalunya. Igualment es van exposar diferents informacions de Càritas arreu del territori. Cal destacar la presentació de l'informe FOES a Catalunya, als mitjans de comunicació, que serà el proper 3 de juliol, amb una radiografia de la realitat social i econòmica de Catalunya i, per tant, dels 10 bisbats de la Tarraconense. Dins de les publicacions que es volen anar editant, es va presentar als membres de l'Assemblea el llibre 8 anys de trobades de Càritas Catalunya, que recull algunes ponències que s'han fet en les trobades que s'organitzen per a cada 2 anys i que han tingut lloc a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. La propera trobada catalana tindrà lloc a Vic el proper any, el 2020. La responsable de la Comissió d'Acció Social, Conxa Marquès, va informar sobre l'elaboració i l'edició de la memòria de Càritas Catalunya corresponent al 2018. Després d'una pregària d'acció de gràcies, es va donar per finalitzada l'assemblea. Seguim repassant l'actualitat d'aquesta setmana. L'activitat de les 42 Càritas del Bisbat de Vic es recull en la memòria 2018, que es va aprovar el dissabte dia 8 en l'assemblea anual de la institució. L'assemblea, que va reunir una 80ena de persones, es va fer al Museu Episcopal de la capital osonenca. El teu compromís millora el món és el lema que encapçala la memòria i que resumeix l'esperit de l'acció de Càritas. Aquest document, que sintetitza l'acció de l'entitat catòlica, inclou també el testimoni de voluntaris i persones ateses per visualitzar que al darrere de les xifres hi ha les situacions personals i voluntaris disposats a acompanyar-les. De les gairebé 5.700 persones acollides, un total de poc més de 5.200 persones ho van ser en programes d'acollida i atenció social. El 62% dels atesos en aquest àmbit són famílies amb fills a càrrec. El 55% de les persones ateses per Càritas són dones i un 45% homes. Destaca també l'augment de l'atenció a infants i joves, que representa un 40% del total, per un 32% del 2017. El 2018 s'han dedicat un total de gairebé 73.000 hores als més de 176 projectes de Càritas Diocesana de Vic. Un dels aspectes que més s'han potenciat en l'exercici de l'any passat és el de la formació. S'han realitzat 40 accions amb la participació de 210 persones. En l'assemblea es va aprovar igualment l'exercici de comptes de l'any passat amb una despesa de més de 2.127.000 euros. Un cop realitzada la part més formal de l'assemblea, es va presentar el vídeo titulat El treball a la llar, treballem per la seva dignificació. Una eina produïda per Càritas i protagonitzada per dones ateses a la diòcesi de Vic per conscienciar de la importància d'aquest sector a la nostra societat i per donar a conèixer les difícils condicions laborals que en general pateixen les dones que hi treballen. Per acabar l'acte, Rufí Cerdán, director de Càritas Diocesana de Vic, va tancar l'assemblea proposant als assistents una reflexió sobre com es podia millorar l'organització de Càritas. Càritas Diocesana de Tarragona, per la seva banda, va presentar dijous passat la seva memòria anual corresponent a l'acció social desenvolupada arreu de l'arxidiòcesi al llarg d'aquest any passat, el 2018. Durant tot aquest període va atendre directament 5.549 persones, atenció que va arribar a beneficiar un total de 15.638 a través d'algun dels 26 projectes. De les persones ateses per Càritas Diocesana de Tarragona, un 71% estan a l'atur i busquen feina, i d'aquí la importància dels programes d'acompanyament a la inserció laboral impulsats des de Càritas, que han atès més d'un miler de persones. En la presentació de la memòria, Càritas Diocesana de Tarragona va fer èmfasi en l'augment de les persones arribades fugint de conflictes i de la misèria i cercant noves oportunitats. Un 26% dels immigrats que s'atenen a l'arxidiòcesi tarragonina es troben en situació irregular, fet que dificulta el seu accés al mercat laboral i, com a conseqüència, a poder disposar d'un habitatge digne. Prop de la celebració del Dia de la Caritat, que coincideix amb la solemnitat del Corpus Christi, des de Càritas també es va fer una crida a la col·laboració, tant econòmica, que ha davallat darrerament entre un 20 i un 30%, com de voluntariat especialitzat per donar cobertura als diversos programes que impulsen. Càritas Diocesana de Tarragona compta amb 1.170 persones voluntàries i 36 professionals contractats. La presentació de la memòria 2018 va comptar amb l'assistència de Pilar Ribas, coordinadora d'Acció Social de Càritas Diocesana de Tarragona, Goretti Cebrián, coordinadora de Voluntariat i Formació, i Santiago Soro, delegat diocesà de Pastoral Social. Mossèn Soro va destacar la importància d'acompanyar els processos de les persones que s'apropen a Càritas vetllant perquè sempre es puguin sentir com a casa. Igualment va fer referència a les paraules de Jaume Pujol, ja ara arquebisbe emèrit, que escrivia en la memòria i donava la benvinguda a Joan Planelles com a president de Càritas Diocesana de Tarragona. I de Tarragona a Lleida, perquè aquesta Càritas Diocesana es va fer present els dies 7 i 8 de juny en la primera Fira d'Economia Social i Transformadora Ponent Fest. La Ponent Fest sorgeix des de Ponent Coopera Ateneu, que té com a finalitat potenciar l'economia social i solidària a les terres de Ponent i, sobretot, les cooperatives i consolidar les que ja existeixen i, alhora, generar ocupació de qualitat. Càritas Diocesana de Lleida va fer, des de l'any 2001, una aposta clara per facilitar que els seus participants puguin realitzar un desenvolupament de les seves habilitats perquè puguin inserir-se en el mercat laboral ordinari amb igualtat de condicions en relació amb altres persones. Per aquest motiu es va crear la Fundació Jaume Rubió i Rubió per desenvolupar una estructura econòmica i de producció per a l'aprenentatge dels participants. Alhora, també serveix per valorar que una altra economia i producció és possible. En aquest Ponent Fest, Càritas Diocesana ja ha col·laborat amb dos tallers, un que és el de consum responsable i un altre el de comerç just, dos aspectes importants per a la transformació de l'economia. També en aquesta festa es va organitzar conjuntament amb Intermón Oxfam un mercadet de comerç just i economia social i solidària. Es va celebrar el divendres 7 de juny al menjador del Col·legi Manyanet de Molins de Rei la desena edició del Pa amb Oli Solidari, organitzat per Càritas Interparroquial de Molins. Hi van participar 130 persones que van compartir un àpat auster format per pa, oli, sal o sucre, olives, aigua, una poma i un tros de coca. Tots aquests productes donació de diversos establiments de la vila, de Molins de Rei. Abans de l'àpat, però, els assistents van poder escoltar la presentació del projecte al qual aquest any es dedicaven els beneficis, que és concretament el d'atenció a les persones amb dificultat comunicativa, Geopic, a càrrec del president de l'associació, Dani Andreu. De la venda dels tiquets i altres donatius es van recollir 1.560 euros que es destinaran a aquest projecte. L'acte va ser organitzat pels voluntaris de Càritas i va comptar també amb la participació de diversos representants de l'Ajuntament de la Vila i del director i la sotsdirectora de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Ramon Carbonell i Conxa Marquès. Una seixantena de persones van participar ara fa 8 dies, el diumenge de Pentecosta, el dia 9, en la Marxa Solidària Mundial organitzada per Càritas Diocesana de Lleida. Es tracta d'una activitat impulsada per Càritas Internacionalis dins la iniciativa Compartint el Viatge per promoure una cultura de la trobada amb les persones refugiades i immigrades. Unes 60 persones es van reunir a la seu de Càritas Diocesana de Lleida. En el moment de la partida, a la porta de l'entitat, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, els va adreçar unes paraules d'ànim i encoratjament per invitar-los a continuar amb aquesta tasca de coneixement mutu entre les persones del territori i de més enllà. També va dirigir-los unes paraules al delegat de Càritas a Lleida, Carles Sant Martín. Finalment, els participants van anar caminant, concretament 1,7 km fins als Camps Elisis de Lleida. Allà van poder compartir l'esmorzar i van escoltar alguns testimonis de persones que els van acompanyar i que van explicar-los com viuen el seu procés de desplaçament. Per acabar, els assistents van expressar en un panell esperances per a un món millor. Els premis ABC Solidario han reconegut la tasca del projecte Apadrinar un avi de Càritas Diocesana de Girona, que ha rebut el tercer guardó de la 15a edició d'aquests reconeixements, segons va fer públic el diari ABC el cap de setmana de la setmana passada, els dies 8 i 9 de juny. Els premis ABC Solidario, que es lliuren el 24 de juny en un acte a Madrid, coincidint amb la festa del naixement de Sant Joan Baptista, estan dedicats a la protecció, l'educació i l'assistència sanitària i s'atorguen a entitats i projectes centrats en la millora de la vida d'infants i joves d'Espanya i de fora de l'Estat. Els premis compten amb el patrocini de Telefònica i Santander i reparteixen un total de 100.000 euros entre les diverses categories. El projecte Apadrinar un avi de Càritas Diocesana de Girona ha rebut el tercer guardó, valorat en 10.000 euros. El jurat ha destacat que el projecte promou la participació social del jovent amb les persones grans, la majoria de les quals no compten amb suport familiar i es troben en situacions de solitud no desitjada.
Dolors Puigdevall, directora de l'entitat, ha agraït en nom de Càritas Diocesana de Girona i de tot l'equip de gent gran el premi rebut i ha manifestat que l'atenció a les persones grans, que sovint es troben en situacions d'invisibilització i solitud, representa un dels eixos més importants de l'acció social i caritativa. Puigdevall va afegir que el més singular d'aquest projecte és el seu component intergeneracional i voluntari i el compromís i la col·laboració de les residències, alhora que va recordar que el motor de padrinar un avi són centenars de joves de la diòcesi de Girona que dediquen una estona cada setmana a conversar i compartir experiències amb persones grans que es troben en situacions de solitud i que això és impagable. Puigdevall finalment va destacar que algunes de les persones grans ateses esperen els joves amb tantes ganes que fins i tot ordenen la setmana en funció de la visita. I acabem aquest informatiu explicant-vos que poblacions de tota la diòcesi de Girona van acollir dissabte passat fins a 9 marxes solidàries sota el lema Compartint el viatge, organitzades pels equips de Càritas. Les marxes gratuïtes i obertes i accessibles per a tothom es van fer a Banyoles, La Cellera de Ter, Anglès, Llagostera, Caldes de Malavella, Quart, Fornells de la Selva i Llambilles. Rosa s'hi sumarà el dia 25 i Santa Coloma de Farners el 29. Les marxes Compartint el viatge són una iniciativa global impulsada pel Papa Francesc per promoure la cultura de l'encontre entre pobles amb l'objectiu d'evitar les catàstrofes humanitàries que suposen el desplaçament massiu de persones migrants i refugiades que fugen de les guerres i de la misèria. L'acció, presentada pel mateix Papa a l'octubre passat i que organitzen les Càritas d'arreu del món, sumarà les distàncies recorregudes i les afegirà a la pàgina web comuna de la campanya per intentar assolir l'ingent xifra d'un milió de quilòmetres. Caminant plegats amb comunitats de desenes de països, els participants obren els braços i comparteixen el viatge per enviar un missatge d'unitat als líders polítics. Cada passa feta en aquestes marxes és una passa per a la construcció de comunitats més fortes, més properes, amb la ment més oberta i amb un cor comú contra la xenofòbia, l'odi, el racisme i la violència entre pobles.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Donam força i coratge Fes-me aquella abraçada que cura ferides i et deixa el cor net. Sé que ets aquí encara que et senti lluny.
Com hem dit a l'informatiu, algunes memòries de Càritas a Catalunya s'han presentat aquests dies passats i altres, la majoria, es presentaran aquesta setmana. Bon moment, el de la reflexió, per preparar-nos de cara a conèixer les dades d'aquestes memòries. Amb aquesta cançó que ens ha interpretat la nostra coordinadora, la Montse Creus, sé que ets aquí, sé que ets amb mi, quan més admiro i et contemplo, sóc feliç. I amb aquest bonic final, sé que ets aquí, encara que et senti lluny, ens adrecem especialment a les persones ajudades per Càritas. Seguim ja amb la recta final del programa.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui hem volgut que els testimonis siguin els pobres. I és que es va presentar dijous passat a l'oficina de premsa de la Santa Seu el missatge del Papa per a la Jornada Mundial dels Pobres. Sota el títol «L'esperança dels pobres no es frustrarà mai», Francesc planteja els principals punts de reflexió sobre la pobresa arreu del món. En l'acte de presentació hi van intervenir Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, i el sacerdot Graham Bell, sotsecretari d'aquest dicasteri. A més, es va anunciar que en la propera Jornada Mundial dels Pobres, aquest any, el 17 de novembre, es repetirà el dinar del Sant Pare amb 1.500 persones sense llar. En el text, el Papa invita els creients a retornar l'esperança als pobres després que l'hagin perduda a causa de la injustícia, el patiment i la precarietat. Francesc també comenta que el gran desenvolupament econòmic ha generat una desigualtat que enriqueix algunes persones a costa d'un grup cada vegada més pobre. Així, el Sant Pare apunta que els indigents estan esclavitzats per persones riques i sense escrúpols. Igualment subratlla que aquesta esclavitud es produeix en forma de migració forçada, d'explotació laboral, de prostitució i també de violència. En un altre fragment del document, el Papa recorda que el pobre no es trobarà mai amb un Déu indiferent o silenciós davant la seva pregària, ja que Déu és el qui fa justícia i no oblida. De fet, segons afirma Francesc, és per al pobre un refugi i no deixa d'anar a ajudar-lo. D'altra banda, el bisbe de Roma denuncia en aquest missatge per a la Jornada Mundial dels Pobres que la societat d'avui vol desfer-se dels pobres, si més no fent-los invisibles i transparents. En aquest sentit, anima els cristians a reviure l'esperança i restaurar la confiança dels pobres, perquè la credibilitat de la nostra proclamació i el testimoni dels cristians depèn d'això. El Papa afegeix que tots estem cridats a tocar la carn per a comprometre'ns en l'autèntica evangelització i recorda que l'amor que vivifica la fe en Jesús no permet als cristians tancar-se en ells mateixos, en un individualisme asfixiant que no té cap influència en la vida social. Finalment, el Sant Pare assegura que aturar-se, somriure, escoltar, són actes que retornen l'esperança als pobres i conclou que les persones necessitades ens salven perquè ens permeten trobar-nos amb el rostre de Jesucrist.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. L'agenda de Càritas.
dimecres i dijous, de 2:15 del matí a 1 del migdia, es farà a Sant Andreu de la Barca, al carrer Església número 9, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Dijous, a les 10 del matí, a la sala Mossèn Ventosa de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, es presentarà en roda de premsa la memòria 2018 de Càritas Diocesana de Barcelona i s'avançaran les dades dels primers 5 mesos del 2019. Hi intervindran Josep Maties, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, director de l'entitat, Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, i Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Aquest dijous a les 11 del matí al Palau Episcopal de Tortosa es farà, en aquest cas, la roda de premsa de presentació de la memòria social d'aquesta entitat de Càritas Diocesana de Tortosa. També dijous, però en aquest cas a les 5 de la tarda, al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, es farà l'acte de clausura del curs escolar de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
El Dia de la Caritat té aquest any el lema «I renoveu la vida sobre la terra». És la celebració del Santíssim Cos i Sang de Crist, que pròpiament és dijous, però, com us dèiem abans, la festa litúrgica està traslladada des de fa temps per qüestions de calendari laboral a diumenge. Per tant, diumenge vinent és aquesta gran festa popular de gran tradició que representa com una mena de ressò del Dijous Sant. Repassem breument, abans d'acomiadar-nos, el que seran les principals celebracions eucarístiques, moltes d'elles a l'exterior, al carrer, que celebraran les diòcesis de Catalunya. Destaquem la de Barcelona, que és la que transmetrem en directe des de Ràdio Estel, si Déu vol, aquest proper diumenge a 6:45 de la tarda, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada i cantada. A la catedral de Tortosa, l'Eucaristia, presidida pel bisbe Enric Benavent, serà 12:45 del matí. A la d'Urgell, la catedral de Santa Maria de la Seu, a les 12 del migdia, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives. A la mateixa hora, a les 12, seran les misses de Corpus, a la catedral de Terrassa, presidida pel bisbe Josep Àngel Saiz, i a la de Sant Feliu de Llobregat, presidida pel seu pastor, Agustí Cortés. A les 6 de la tarda, d'altra banda, se celebrarà l'Eucaristia a la catedral de Lleida, en processó, presidida pel bisbe Salvador Jiménez Valls. I, finalment, destaquem la de la catedral de Girona, que serà presidida pel bisbe Francesc Pardo a les 7 de la tarda amb l'Eucaristia, i tot seguit sortirà la processó del Santíssim per la porta principal de la catedral i arribarà fins a la Basílica de Sant Feliu, molt seguida i molt, molt popular, especialment aquesta processó de Girona, als carrers pels voltants de la catedral i de la Basílica de Sant Feliu. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Bona setmana de Corpus. Recordeu la necessitat i la importància d'ajudar Càritas, especialment a la col·lecta d'aquest diumenge a les esglésies, parròquies i santuaris o altres temples de Catalunya, però també amb la possibilitat de fer donatius concrets o aportacions mensuals, trimestrals, en forma de subscripcions. Us hem acompanyat el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip habitual amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Ens retrobarem dilluns vinent. Encara que serà el dia de Sant Joan, el naixement de Sant Joan Baptista, nosaltres us acompanyarem i serà l'últim programa, si Déu vol, d'aquesta temporada. Adéu-siau.
La família està cridada a ser temple, o sigui, casa d'oració. Una oració senzilla, plena d'esforç i tendresa. Una pregària que es fa vida perquè tota la vida es converteixi en oració.
Joan Pau II.